Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Eva Compte. Ja són dos els menors d'edat morts després de l'ofegament d'ahir mentre es banyaven en una zona rocosa de la platja tarragonina de la Rabassada. Avui ha mort un dels ferits crítics de 13 anys que estava ingressat a l'Hospital Joan 23. Hi ha un segon menor d'edat ingressat, també de 13 anys, que segueix en estat crític, tal com ha pogut confirmar aquesta emissora. I ahir, durant el rescat, recordem que ja va morir un primer noi de 12 anys. Per tant, ara ja són dues les víctimes mortals d'aquest tràgic accident. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat consternat i ha donat el condol a la família i als amics dels menors morts a través d'una piulada a la xarxa social X i ha agraït la tasca dels professionals mèdics que els han atès. Mentre els menors es banyaven en una zona amb forts corrents marítims, a la platja llunejava la bandera groga. En aquest sentit, Protecció Civil insisteix en la prudència a l'hora de banyar-se. Imma Soler, en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar doncs, amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar i atendre les conseqüències que poden haver-hi i, per tant, actuar. Tot això doncs, pot resultar al final un accident com malauradament doncs, va resultar ahir i, per tant, doncs, jo crec que el que hem de fer és continuar apretant amb aquesta sensibilització, amb aquesta conscienciació.
Més notícies que repassem amb la Maria Guixà. Israel ignora l'alto el foc en què va entrar en vigor ahir a la tarda al Líban. A primera hora del matí, l'exèrcit israelí ha llançat diversos bombardejos i drons que han matat almenys 5 persones i un soldat libanès al sud del país, segons informen mitjans locals.
L'exèrcit libanès acusa l'israelià d'obstruir els esforços per restaurar l'estabilitat del país. Per la seva banda, la milícia proiraniana de Hezbollah no ha reivindicat cap acció ni tampoc s'ha pronunciat sobre la treva forçada per Washington després de l'última jornada mortal que va interrompre les converses entre els Estats Units i l'Iran. Segons el portal nord-americà Axios, l'enviat especial de Trump, Steve Witkoff, i el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, viatgen a Suïssa per negociar els detalls d'un acord de pau que sigui definitiu. Ja hi és el gendre de Trump, Jared Kushner, un dels negociadors habituals de l'administració nord-americana.
El Perú, el candidat presidencial de l'esquerra, està disposat a portar el pols electoral als carrers i als tribunals.
Roberto Sánchez demana als seus seguidors noves mobilitzacions en defensa del vot i també ha anunciat que presentarà un recurs per anul·lar les eleccions que per ara encapçala la conservadora Keiko Fujimori.
Transparència electoral, justícia electoral. En les pròximes hores, nostre equip legal presentarà un recurs.
Els empleats de bancs i caixes avisen que la pressió comercial que reben ha pujat en els últims 3 anys fins a arribar a nivells insuportables.
És el que opina el 85% de les plantilles, segons una enquesta que Comissions Obreres ha fet entre 46.000 treballadors del sector financer a tot l'Estat. Ingrid Vilanova, Domènec Sadurní i Xavi Galícia són representants sindicals al Banc Santander, al BBA i al Banc Sabadell i porten mesos mobilitzant-se. N'han parlat al programa Solidaris de Catalunya Ràdio.
Rebem pressions contínuament per bonus, per objectius, quan hem vengut. Contínuament hi ha rànquings, que és el que més ven, el que menys ven.
Controlen la gent mitjançant semàfors, el semàfor de tota la vida, i t'has d'estar col·locat en verd perquè si no ets bo.
Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar empastillada, com vulgarment es diu.
I el parc d'atraccions del Tibidabo, a Barcelona, es converteix avui en l'epicentre del món sardanista. S'hi fa l'acte central per commemorar el Dia Universal de la Sardana. L'organitza la plataforma Som Sardana i participen 600 sardanistes d'arreu del país. Xavier Tresserres és el president de Som Sardana.
Consisteix en fer una ballada de 9 sardanes normal. A les 11, obertura del parc, a 11:45, començar la ballada, sobre 12:45, llegida del manifest per en Tomàs Molina i després la interpretació de la sardana unitària.
I esports, Xavi Soler.
El Sabadell celebrarà avui l'ascens a segona divisió amb una rua pels carrers de la ciutat que començarà a les 7 a la Nova Creu Alta i s'acabarà al balcó de l'Ajuntament. El club arlequinat va aconseguir a la nit l'ascens després de golejar el Zamora per 4-0 i remuntar l'1-0 de l'anada a l'eliminatòria definitiva per pujar a la segona categoria del futbol estatal. Així doncs, el Sabadell s'uneix al Girona com els clubs catalans que jugaran a segona la temporada vinent. Un Girona que ja ha escollit tècnic per aquesta nova temporada. Serà Quique Álvarez, fins ara tècnic del filial, segons va avançar ahir la SER i ha pogut confirmar Catalunya Ràdio. Rafinha s'ha lesionat amb el Brasil en la victòria contra Haití per 3-0 al Mundial. Avui li faran proves per saber l'abast de la lesió. D'aquesta jornada destaca l'eliminació de Turquia, que ha perdut 1-0 contra el Paraguai, i la victòria de Marroc contra Escòcia per 1-0. Avui a les 8, segon partit del play-off final de l'ACB, València-Barça amb 1-0 pels blaugranes. L'Igualada va guanyar el Liceu 5-2 i força el quart partit del play-off final de la Lliga d'Hockey Patins, que serà demà a les Comes. Avui cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de Motos a les 3 i ja ha començat l'etapa reina de la Volta a Catalunya femenina de ciclisme amb final a la Molina.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 6 minuts de les 11. Jo mai he navegat de principi a fi pel riu devorador de rius. Xavier Aldecoa, bon dia.
Què tal, bon dia.
Ala kiramando, mamar mando, kiramando, kasaraka, kasaraka, kasaraka.
Amb el Xavier Aldecoa voltem tot sovint pel planeta. Xavier, què tal? Benvingut.
Molt bé, molt content.
Tu ja ho vas dir, ara entrem en aquest riu devorador de rius, però tu ja ho vas dir, alerta amb Cap Verd.
Ho vaig dir, eh?
Alerta, no, pensa't la medalla, perquè tu ja ho vas avisar. Home, si apostar per Cap Verd era arriscadíssim.
Jo, a veure, sincerament pensava que no empatarien, però que farien un millor paper del que semblava, perquè pràcticament a tots els ràdios de Madrid ja parlaven d'una golejada espectacular. I jo deia que no, que és un equip seriós, que defensen bé. Ara, ostres, el paper que van fer i el partidàs del porter aquest de 40 anys, el Bosinha, va ser una meravella.
Tu ja sabies qui era aquest porter? Sabies la història d'aquest porter?
No la coneixia, no. O sigui, jo sabia que...
40 anys, eh?
40 anys.
Debutant a un Mundial i fent el partit de la seva vida.
I començant a jugar amb 20 i pico, o sigui, la veritat...
També t'he de dir, ara em cobro una factureta, que vas dir que alerta amb Senegal, que és la meva gran aposta del continent africà, pot guanyar el Mundial i... No et diré que li van fotre un bany, però bé, França els va...
2-1 contra França i la primera part...
Una mica atropelladets, eh?
Podria haver guanyat... Va fallar tots, un al pal i una que va fallar.
A veure, després de 10 dies de Mundial, la teva aposta africana, quina és ara mateix?
Jo continuo pensant que si Senegal passa el tall ho farà bé, Marroc ja ho veiem, no és cap sorpresa, i compte Costa d'Ivori. Crec que Costa d'Ivori té un equip que s'està començant a creure. M'agradaria també.
Molt bé. Doncs amb el Xavier Aldecoa ens porta fins al Congo, que també el Congo també participa del Mundial, no? La República Democràtica del Congo.
I va empatar contra Portugal.
Ah, efectivament. És que ja em marejo entre tants partits. És que ja només em faltava...
Això
del Sabadell m'ha destirotat una mica... I avui Rafinha lesionat. És que...
No podies no fer la referència al Sabadell.
Cada hora un parell de vegades.
Cada hora l'aneu fent. No, enhorabona. I el de Congo amb Portugal també va ser un exitàs, eh? Pensa que el Congo va ser el darrer equip en arribar al Mundial.
A Portugal el debilita molt haver de jugar amb Cristiano Ronaldo, desfet, a diferència de Messi, que amb 41 anys arriba molt justet, no?
Sí, té pinta que, a més, que els jugadors, els propis companys ho veuen. Així com Messi és un líder indiscutible de la selecció argentina, i, evidentment, perquè marca 3 gols al primer partit i tot gira al voltant d'ell, a Ronaldo la sensació és que els seus propis companys comencen a mirar amb aquests ulls de... Escolta, fes un pas una miqueta al costat, però clar, no pots. Si el jugador ja va dir que l'ha de posar i perquè és el millor i el màxim golejador, sempre que juga per decret, veurem a veure com continua.
Xavier Aldecoa, per què el Congo és el riu devorador de rius?
Doncs perquè és un riu enorme, 4.700 quilòmetres de llargada, però és un riu que és tan gran que té afluents del tamany de rius enormes també. Llavors se'ls va menjant, va acumulant aigua i se'ls menja, els devora, i per això és un riu enorme.
Diries que és a dir, tu vas recórrer el Congo, hi ha un llibre meravellós que és Quixot al Congo, del Xavier Aldecoa. És l'aventura de la teva vida?
Sens dubte. És el repte més difícil que em vaig marcar, sens dubte, però després de viure'l, l'aventura o el viatge més intens que he viscut mai, més arriscat i que també em fa sentir més orgullós.
De totes les aventures que ha viscut l'Aldecoa, avui la més sonada, que és aquest Aldecoa al Congo, Tintín al Congo, doncs Aldecoa al Congo. Escolta'm, el riu Congo, en aquest cas. En quin moment vas decidir que navegaries pel riu? Quan prens aquesta decisió?
Si jo somiar-lo l'havia somiat abans. Aquesta sensació de, a veure si és possible fer això, busquem el moment, com m'haig de preparar, mirant mapes, com ho havia de fer, això ho havia somiat molt abans. Però el dia que jo decideixo que el faré va ser el dia que jo em pensava que em fusilaven. Estava precisament a la República Democràtica del Congo, estava a la selva fent un reportatge sobre nens soldats amb un grup rebel, i jo no donava diners, jo mai dono diners perquè saps que si s'atacava més és un problema, i jo el que feia era regalar cigarretes i fer coses així. I hi ha un moment en què ells per la nit bevien, els rebels bevien, s'emborratxaven, i cada dia es posaven una miqueta més violents perquè no rebien res. I aquestes cigarretes, recordo un dia que jo els ofereixo i me les van llançar a sobre la taula. I aquell dia jo decideixo que el dia següent haig de marxar, diré que me'n vaig a gravar una altra vila i de més, els enganyaré i sortiré corrent, però llavors a les 5 del matí començo a sentir unes veus que diuen ressemblamont, ressemblamont, des del final de la selva, i es van apropant, piquen a la porta i em trobo que són 7 o 8 rebels sense el cap, i això era molt important, i ens diuen a mi, a l'Alfons, el fotògraf, que els acompanyem lluny del poblat. I jo en aquell moment, quan vaig anant cap a un lloc que no sé què passarà, si ens fusilen, si què passarà amb nosaltres, recordo pensar, si surto d'aquí, prou d'excuses, prou de pensar que ja ho faré dintre uns anys, quan estigui preparat, quan... Ho faré ara, si surto d'aquí.
Si d'aquesta sobrevisc, em buscaré una aventura encara més perillosa, a veure si ja em rematen del tot, no?
És perquè era d'aquestes coses que sempre tens a l'horitzó, i com fa una mica de respecte, por, directament, l'anava deixant, postergant, vinga, no, l'any que ve, l'altre. Doncs aquí era el moment.
Com és l'embarcació, amb què viatges i quantes persones éreu a bord d'aquesta petita embarcació que va recórrer tants quilòmetres del Congo, del riu?
Hi ha alguns punts on hi anava alternant canoes o vaixells de dos pisos tirats amb màquines, però sobretot el gran vaixell, el Mapenza, que és una mena de plataforma, ciutat flotant. Us heu d'imaginar una embarcació de 60 metres d'eslora, plena de contenidors, de mercaderies, i 400 persones. Per tant, pràcticament no et podies moure. La gent no es podia ni estirar per dormir, i va molt, molt lent, i aquesta plataforma va recórrer més de 2.000 quilòmetres, o sigui, van ser setmanes i setmanes enxubats en aquesta barca.
Com dormies?
Doncs a sobre d'una nevera. Perquè una nevera, us heu d'imaginar aquestes neveres dels bars on hi ha els gelats, que és horitzontal, no d'aquestes verticals, i això ho vaig aconseguir gràcies a una samarreta del Madrid. Perquè, com he dit abans, no hi havia espai, 400 persones enxubades, sí, no podies moure.
O sigui, dormir sobre de la nevera era com la suite.
A la suite, sens dubte. Era un luxe espectacular, perquè allà podies posar el tronc, les cames em quedaven lluny, em quedaven a un sac, les recolzava un sac, però gràcies a aquesta samarreta del Madrid, jo li vaig dir al capità, escolta, no em podries aconseguir un lloc on posar-me per estirar-me una mica, per tenir les meves coses, i em va assenyalar aquest lloc, diguéssim, en una cantonada, i el pagament va ser una samarreta del Madrid.
Que la portaves a la motxilla per si de cas, no?
Portava molts pins al Barça, ja dic, que jo faig proselitisme culer, però per si de cas portava una samarreta del Madrid. Aquí la vaig aprofitar.
Qui hi havia? Qui viatjava amb tu?
Doncs gent de tota mena, perquè hi havia gent que volia negociar, que volia fer mercaderies, hi havia grumets. També hi havia molta gent que volia posar terra pel mig. Hi ha gent que volia desaparèixer del lloc de Kisangani, o vam sortir. Per tant, hi havia gent que havies de vigilar. De fet, un dels moments complicats del viatge és quan uns del vaixell em diuen, escolta, quan arribem, que sàpigues que et robarem tot el que tens. I gràcies als grumets, que els grumets, de fet, van fer una aposta el primer dia, això m'ho van dir després, de quants dies trigarien sortir del vaixell al blanc. Perquè deien, això no ho aguantarà. I després es van fer com amics, perquè van veure que aguantava, tenia les mateixes condicions que ells, i em van protegir molt. O sigui, la veritat és que van ser una meravella de companys de viatge.
Avui amb el Xavi Aldecoa naveguem pel riu Congo.
Amb 4.700 quilòmetres, el Congo és el segon riu més llarg d'Àfrica, només darrere del Nil.
Tot i que hi ha diverses teories, es considera que neix a la vila de Munema, a la frontera entre Zàmbia i la República Democràtica del Congo. Durant el seu recorregut també mulla la República Democràtica del Congo i Angola, abans de desembocar a l'oceà Atlàntic. El riu Congo acull una fauna molt variada i conté molts microhàbitats amb condicions diferents que fan possible la vida d'una gran biodiversitat.
Clar, al llarg d'aquesta travessa suposo que de perills uns quants.
Sí, moments de tensió ja van haver-hi molts, perquè hi ha una zona, sobretot a l'inici, que està recorre un territori controlat per grups rebels. Has d'anar gestionant-ho amb ells, parant a llocs amb controls d'aquesta gent, que a més no entenen molt bé què fas tu per allà. Hi ha molta desconfiança. També van haver-hi tormentes, que pensava que m'hi quedava, problemes o atacs amb formigues i amb mosquits. També has de gestionar a policies corruptes o militars borratxos, així que és un viatge realment molt intens. Van ser pràcticament 3 mesos que em va esgotar una mica, però també ho vaig gaudir a la vegada.
Què menjàveu? Qui cuinava? Doncs, hi ha cuiner en aquesta embarcació?
Hi havia una noia, l'Alfonsín, que es pagava durant una part del trajecte, es pagava el bitllet, diguéssim, del vaixell, cuinant, i llavors jo a ella li donava una mica de diners perquè comprés menjar i ella em cuinava. El que passa és que això no va durar tot el trajecte, i quan va acabar ella es van posar els grumets, i els grumets, clar, no netejaven res, i allò estava fet un cristo de brut. Imagineu-vos 400 persones i no hi havia una cuina, es cuinava allà al mig. Llavors, quan això va passar, vaig començar a menjar només arròs i mangos per no posar-me malalt. O sigui, durant diversos dies vaig menjar només això. Però el que passava és que és una plataforma, com deia, que va molt, molt lent, i quan hi ha selva, els caçadors i els pescadors agafen canoes i s'apropen a aquesta plataforma i venen el que han caçat. Llavors menjava serps, tortugues, mico, bueno, evidentment peixos.
Un moment. El mico de què té gust?
Mira, el mico va ser, i recordaré sempre, perquè ho va celebrar tota la plataforma. Evidentment, un mico, dos micos que van portar, no donaven per menjar a tothom, però ho consideren un...
Els caçàveu vosaltres, o hi havia venedors? O...
Els caçaven els caçadors a les selves, i quan veien que passava una plataforma, amb la canoa s'apropen, s'ajunten a la plataforma i llavors ho venen.
Sí, et venen a vendre els propis caçadors del voltant del riu Congo.
Exacte, que viuen per allà.
I allà, en aquesta canoa, doncs, mira, què vols? Avui serp, avui tenim mico, avui tenim tortuga...
Això mateix. I el mico, que està prohibidíssim caçar-lo, però el van cuinar amb moltes ganes, diguéssim, i haig de dir, em sap greu, perquè crec que no s'han de menjar micos, però estava molt bo. Clar, jo portava molts dies menjant només arròs i mico, arròs i mango, vull dir, i quan vaig provar el mico...
Amb què el veu condimentar?
És que, clar, ho condimenten amb tomàquet, amb ceba... Crec que pràcticament tot el que facis amb tomàquet, ceba i un bon sofregit, al final té una mica de bon sabor.
I la tortuga, de què té gust?
La tortuga és més...
Aspre, com a mínim.
És una mica més aspre.
Ho diràs, si és aspre, sí. No?
I la serp també, o sigui...
La serp? Oh, quina angúnia, per favor.
Sí, la serp no, a mi no m'agrada gaire perquè és com més...
Però te la... O sigui, quan ve aquesta canoa amb la serp... O sigui, entenc que tot això està mort, ja, no?
Mort, està tot mort, sí. A vegades els peixos...
I te la donen amb el cap, o...?
Sí, ho donen... O sigui,
per favor.
Et donen l'animal tal qual i després l'Agustín, per exemple, l'Alfonsín, anava, jo recordo, hi ha unes imatges d'ella... Pues, tallant-li les mans al mico, tallant-li els dits, o sigui, es fa tot allà al mig, i com es fa tot allà al mig, us podeu imaginar la brutícia que hi ha, perquè està tot ple de sang, tot ple de cucs després, o sigui, les condicions higièniques eren bastant complicades.
Tu que hi vas anar perquè vas voler, eh? Vull dir que tot això tu vas buscar tu solet.
Sí, no, també haig de dir que era molt maco, eh? Segurament el joc més maco que he vist mai.
Tots aquests aprenentatges gastronòmics els comparties amb algú?
Doncs sí, anava amb el Pitu. Amb el Pitu li anava enviant de tant en tant missatges.
Qui és el Pitu?
Doncs el Josep Roca. Del celler.
A veure si s'animen i posen un platet de carn de mico allà.
No tant, però jo li tinc molta estima, molt carinyo. I de fet, ho faig sovint, eh? Ara vaig a estar a la Ruwenzori a Uganda i també li vaig enviar unes fotos del que menjava, perquè a mi em provoca sorpresa aquests plats. I penso que potser a ell pues, li interessa perquè s'hi dedica, no? I la veritat és que fa anys que ens anem enviant aquests missatges, aquestes fotos, i allà al Congo li anava
per si enviant. Li falta inspiració, no?
Bueno, si volen inspirar-se, serà perfecte.
Josep Pitu Roca, bon dia, bona hora.
Bona hora.
Bon dia, bona hora.
Què tal?
Bon profit.
Bueno, bon profit no tinc clar que sigui bon profit, això, eh?
Segur que sí. Has de canviar la perspectiva. Ah, i sobretot tenir més gana.
Segurament que sí, que és el que, que no li faltava a l'Aldeco en aquesta aventura. Realment pot ser una font d'inspiració diferent de la que potser teniu habitualment, no, Pitu?
És sobretot una experiència viscuda així com en directe d'una antropologia totalment diferent, no? I que genera entre fascinació, observació del que representa la fam i també les cultures, eh? I una mirada també probablement encara verge des d'un punt de vista de tendresa i de no estar operant des del que normalment veus a les grans ciutats en aquell continent de les multinacionals que ho ofeguen tot, no? Mm. De manera que és una barreja de primitiu, d'instint, de supervivència, però també d'astúcia i de creixement. Mm.
En aquesta supervivència, l'Aldeco, crec que vas tastar fins i tot els cucs i els peixos monstre.
Sí, sí.
Els peixos monstre què són?
És clar, hi ha uns peixos allà al Congo del tamany pràcticament de dofins. Llavors, quan els caçaven, els posaven allà i pràcticament menjava tothom d'aquests peixos gegants. O sigui, són del tamany de dofins, bastant més fastigosos que un dofí.
De gust no et va convèncer, això?
A mi no em convenç gaire.
I els cucs?
Els cucs es diuen posse. De fet, és una de les fotos que li vaig enviar al Pitu. I tenen un sabor com més de gelatina per dins. A mi no m'agrada gaire això, la veritat, els cucs no sóc gaire fa, però com deia el Pitu, sí, no us heu d'imaginar només això, el bàsic, no? De cuinar a la brasa el peix i aquests cucs a escalfar-los una mica. Hi havia coses que li anava enviant que a mi em servia molt perquè, clar, jo els hi preguntava com ho cuinaven per poder-li dir al Pitu. Mm. I llavors me'n recordo una cosa que es deia chicuane, una pasta de mandioca fermentada amb fulles d'algunes plantes i d'alguns arbres, una altra cosa que es diu aliboque, que era una mena de farcellets on hi posaven peixos, i clar, jo els havia de preguntar què heu posat, i això em deien ceba, tomàquet, els hi posem pebre, ho deixaven allà escalfant-se a la brasa durant hores i hores i hores, i allò em fascinava i jo li explicava, mira, això es diu això i es cuina així, així que també veies que hi havia una habilitat allà darrere.
Com ho maridem tot això, Pitu?
Bé, doncs, amb joia, no? amb un sentiment de no sé, d'expectació, d'il·lusió, d'entendre i de saber més, de fer un viatge introspectiu cap a aquesta zona tan poc coneguda i que, en definitiva, es mostra aquesta part primitiva del foc, de la fascinació del foc que té l'ésser humà, des de que ens aixequem de terra, diguem-ho així, aquesta idea dels fumats, no? del secat al sol, de com es curen els productes al sol, la sal, i, en definitiva, els ferments i les fermentacions, no? Aquesta mandioca fermentada em va fer volar el cap, i dius, ostres, quina meravella. Com els formatges, també, que em va ensenyar fa poc d'un tal Josué, a Bonin, que clar, que era meravellós, i veus que hi ha un coneixement antic i que ens hem alimentat des de fa milers d'anys. I aquí encara hi ha aquests reductes tan autèntics que ell té la sort de viure i jo la sort de que me'ls comparteix. Mm.
Doncs aquesta amistat avui, una amistat d'alguna manera potser inesperada, no? Però que té tot el sentit del món, perquè evidentment el celler també necessita inspiració, necessita filosofia, necessita història, i l'Aldeco, si una cosa té, és que voltant pel món d'aquestes coses n'aprèn, i també de gastronomia. De fet, cada dissabte dediquem uns instants d'aquest espai també a dir, bé, quin és l'àpat, quin plat et vas emportar d'aquest viatge, no, Xavier?
Sí, per mi...
Perquè tu has tastat de tot.
Intento tastar tot, perquè evidentment hi ha moltes coses que no m'agraden, perquè hi ha una barrera cultural que a vegades ho dificulta una mica, però el fet de provar-ho crec que t'ensenya molt de com és l'altra cultura, com són els altres pobles, i valorar-ho i veure que hi ha gent que d'això fa formatges amb llet de camell o que se'n va a buscar uns ingredients per fer coses que cuinar, crec que t'explica molt i dono molt de valor a la feina del Pitu, dels seus germans, de tots els cuiners que fan, jo crec, una feina espectacular per preservar la cultura de cada poble.
Josep Roca, avui suposo que hi ha servei també, eh?
Sí, hi ha servei, sí, sí. Avui ja estem tots preparats amb tots aquests ingredients, amb els cucs, els micos i...
Bé, no sé si tindríeu tantes exacte, estrelles, eh? No sé si tindríeu tantes estrelles, eh?
Mira, no ho sé, sempre hem pensat que el que no hi ha aliments estranys, sinó hi ha persones estranyes, en un mitjà equivocat. Sí, que pot passar que aquí, si serveixes un conill en cargols, algú s'estranyi molt, eh? I faci també, clar, aquests sentits també de sorpresa, no? Mm-hmm. En tot cas, van un plaer per nosaltres i encantats d'anar rebent aquestes informacions i llegint des de l'oceà Àfrica fins al Nil i ara aquest quixot del Congo, i esperem els propers que vinguin, clar.
I tant. Una abraçada a Pitu Roca, una abraçada per la celler de Can Roca, també. Que vagi molt bé.
Una abraçada.
Amb Van Morrison acabem avui aquest espai dedicat al Congo. És una cançó que té un significat especial també pel Xavier Aldecoa.
Sí, 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 perquè la mare de les meves filles, la meva companya, la Júlia, abans d'emprendre aquest viatge boig pel Congo, em va dir, escolta, només t'ho pregunto una vegada, però si et passa alguna cosa, quina cançó vols que posem al teu funeral? I aquesta era una de les meves cançons preferides, així que vaig decidir dir-li això, i per sort, de moment, no cal.
La deixarem sonar uns instants, però això no vol dir que t'hagis mort.
Val?
No. Donarà pas als anuncis i, per sort, doncs, no va haver de sonar en aquell context i ho pot fer ara aquí, a la Ràdio Nacional de Catalunya, per celebrar que vas tornar a Sa i Estalvi i enfotre-te'n, doncs, d'alguna manera d'aquell no comiat, per sort. Xavier, fins la setmana que ve, que vagi molt bé.
Una abraçada forta.
El suplement, amb Roger Escapa.
Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí! Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
Petardos CM, 3x2. El segona meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
Les joguines?
Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
A la botiga web i app.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Ariesadvocats.com. Els teus advocats.
Aquest estiu fes la millor jugada.
Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés, Hipercor i Supercor.
També a la web i app. Consulta les condicions i els models que hi participen.
Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat. Unes dècimes més o menys no et canviaran la vida. No definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma. Segur que ho aconseguiràs. Les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi de la República Txeca.
Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 2 minuts de 11:45. Ja no entenc res. A veure, 5 anys després, el Sabadell torna a ser de segona divisió. Us ho estem explicant des de les 6 del matí, al suplement, quan molts encara no havien anat a dormir. Nit gran, nit llarga, la nova Creu Alta. Hem saludat el president a les 9. Encara no havia passat pel llit ni per casa. Per continuar somiant i per continuar encara en aquest estat d'eufòria, incorporem ara a l'estudi de Catalunya Ràdio tres persones amigues que fa una pila d'anys que volten pels camps de tot l'estat perseguint el Sabadell i vestint aquests viatges també, rejant-los de bon vi i de bona gastronomia. És la seva especialitat, són dos amiguets des de petit. Carles Fiter, Rosa Rodon, Toni Padilla, bon dia i bona hora per tots tres.
Bon dia.
Prou bona cara i prou bona veu, eh?
Sí. Perquè ja tenim una edat i no vam aguantar tant com altres. Ens vam deixar la festa a mitges, diguéssim.
Un moment, això que està sonant, què és?
Això és una rumba de la Niña Pastori, que el Miguelet, un jugador andalús que tenim, la va com convertir una miqueta en una cançó que portava bona sort l'any passat, i llavors, quan l'equip guanya, sona a la nova Creu Alta, i es genera un ambient festiu bastant divertit. El Miguelet és un exjugador del Barça que ha donat molt bon ambient a la plantilla. L'any passat ja ens va ajudar a l'ascens, quan vam pujar de segona a primera ref, i clar que s'han dit, tu, deixem-la. I cada vegada que acaba el partit, es posa tant a casa com a fora. A fora es posa en un altaveu, i a casa doncs sona per megafonia aquesta cançó, i és meravellós.
De seguida, digues, Rosa.
En un moment la gent va rufar el nas quan la van començar a posar. Què és això? Sí. Per què posen això? I després, al cap d'un temps, tothom ha entregat...
Tota la nova Creu Alta entregada, eh? De seguida, la història del Fiter, del Padilla, de la Rodon, però abans les autoritats. Alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés. Bon dia, bona hora i l'enhorabona.
Moltes gràcies, molt bon dia, Roger, i molt bon dia a la resta.
Què tal, com està, alcaldessa? Suposo que també devia anar a dormir tard, vostè.
Déu-n'hi-do, sí, no tan tard com el Pau, que ara dèieu que a les 9 encara no havia passat per casa, però la veritat és que, sí, home, la veritat és que hi ha un dia molt content, molt feliç, amb la ciutat volcada, doncs, amb aquest ascens de segona.
M'han dit que ahir es va saltar una mica el protocol i a la llotja vostè lluïa la samarreta requinada, eh?
Vaig esperar-me que s'acabés el partit, Això perquè jo me l'hagués posat des del principi, però evidentment no es pot, i sí que de seguida, doncs, quan es va acabar el partit, doncs ens la vam posar i ens vam sumar a la festa, no?, que també és el bonic en aquests moments.
Per festa la d'aquesta tarda, crec que és a les 7, que hi ha aquesta rua per la ciutat de Sabadell, suposo que passaran per l'Ajuntament, també l'equip?
Correcte, és a dir, començaran a les 7 de la tarda en l'estadi, baixaran doncs, per l'eix central de la ciutat i s'espera... teòricament a les 8, però ja saps com van aquestes coses, Roger, no? Que s'allargui per fer la rebuda a l'Ajuntament i, sobretot, doncs, poder sortir tot l'equip, tot l'estaf tècnic al balcó i poder disfrutar-ho, doncs, amb l'afició.
Mm. Clar, el repte és descomunal perquè el Sabadell, ho recordem, l'any passat va pujar de segona ref a primera ref, aquest any de primera ref a segona divisió, per tant, dos ascensos consecutius amb una ciutat com és Sabadell de més de 200.000 habitants. Somiar és gratuït, però ara el que toca, ho en parlàvem també amb el president, és una inversió, suposo que adaptar també fins i tot al projecte esportiu, però també un repte social, econòmic, la nova Creu Alta. Des de l'Ajuntament, què pensen fer?
Doncs bé, donar suport, com ho ha estat fent. De fet, jo sempre dic, home, ara nosaltres ja ho vam fent aquesta última vegada, fins i tot quan es va baixar, però jo recordo que aquí es va pujant, però també es baixa, que després no és notícia, doncs nosaltres també vam aguantar, doncs, l'esponsorització, perquè ens sembla, doncs, que òbviament la millor imatge de la ciutat, o una molt bona imatge de la ciutat, és precisament a través del Centre d'Esport Sabadell, i per tant ho continuarem fent, no? I tenim una molt bona relació amb el club, la qual agraeixo, perquè és un club que s'ha volcat molt i un staff, doncs, que s'ha volcat molt també amb la ciutat, i per tant crec que òbviament, doncs, la ciutat també ha de correspondre i estar a l'alçada.
Mm. Fiter, Padilla, Rodon, voleu demanar alguna cosa a l'alcaldessa?
Sí, sí,
gespa nova?
La gespa ja la tenim, la gespa ja s'ha de començar a posar.
Ara, això. Alcaldessa, primer agrair-li que ahir fes la vista grossa, perquè ahir diguéssim que les terrasses i els carrers de Sabadell van tancar una mica més tard de l'habitual, allà al centre, que estàvem cridant i cantant, i això s'agraeix.
No era dia per posar multes.
Correcte, era un dia que jo crec que això s'agraeix.
Era un dia de celebració.
Exacte.
També la invasió de camp, també et dic que ens la podríem haver estalviat, entre tots, eh? Una mica més d'enteniment.
Sí, tots vam patir una mica,
sí, però, com bé deies, hi ha aquest acord signat amb que hi ha d'haver gespa nova, marcador nou i algunes... El camp, recordem que és municipal, és una concessió municipal, i per tant hi ha aquest compromís, oi, alcaldessa?
Correcte, sí, sí, això tira endavant i la veritat que t'he de dir que el compromís era independentment de quin fos el resultat, això ells també ho sabien, i crec que quan diem que estem amb el club i hem d'estar quan les coses van bé, però també, doncs, si les coses no haguessin anat bé, doncs també hem de seguir al costat, no, si no s'hi val, diem, no?
Sí, alcaldessa, felicitats per la part que ens toca. Des del consistori teniu més o menys calculat què li dona a la ciutat, quin retorn li dona a la ciutat el fet de tenir un equip en el futbol professional?
Sí, tenim el retorn sobretot d'impacte, però sobretot jo sempre el que dic és, primer, que és una ciutat, doncs, que jo crec que la gent volem que això passi, és a dir, que és una ciutat on ningú qüestiona, doncs, que s'ajudi el Centre d'Esport Sabadell, aquesta és la primera, no? I segon, que és veritat, hi ha coses que els que són de Sabadell m'entendran perfectament. Jo encara ara, quan vaig a altres llocs, sobretot de la resta d'Espanya, no?, em referencien Sabadell amb quan estàvem a primera, no?, i amb un club esportiu i amb una manera d'entendre la ciutat, no? Jo crec que aquest és el millor retorn que tenim. És veritat que jo sempre dic que a Sabadell tenim dos grans elements que ens donen en l'àmbit de l'esport, doncs, molta identitat. Un és el Centre Esport Sabadell, l'altre seu, que és el Club Natació Sabadell, amb les waterpolistes, i per tant, tant amb un com a esport com amb un altre, però ara, doncs, avui parlem de futbol, doncs la ciutat hi serem donant tot el nostre suport, perquè volem que els hi vagi bé, perquè això també és bo per Sabadell.
Sí, una petició, crec que hem de començar a repensar els noms d'alguns carrers i places de la ciutat. Tenim una llista llarga, començant per una plaça per Ferran Costa, una avinguda d'Albert Urriols, i tenim propostes, si l'Ajuntament sí...
La Rambla del Llaminer, ja de pas.
La vostra imaginació és infinita, no? I tant.
El Llaminer està renovat de cara al proper Nadal?
El Llaminer el tindrem el proper Nadal. Pensaves això que em deies dels carrers? Hi ha una cosa dels carrers que perquè te'n posin un has d'estar mort, per tant no sé si és una bona idea.
Va, perfecte.
Esperem-nos.
Alcaldessa Marta Ferrés, a gaudir-ho. Felicitats per la part que li toca, i avui és un dia gran també per la capital, la cocapital, que no se m'enfadin, que estic a la Ràdio Nacional de Catalunya, i escolta'm, jo he de fer una mica...
Jo puc dir capital, ja ho dic jo.
Sí, exacte, vinga, doncs...
Però no només del Vallès, sinó del món. Ja
del món, molt bé, de Sabadell al món. Alcaldessa, gràcies, bon dia.
Bon dia a tots, adéu.
Encara no serà abans, compte, la rematada del pal, gol!
El 2-0 a Catalunya Ràdio, el 2-0 a Ràdio Sabadell.
Pilota per Joel, línia a fons. Treu la centrada, Joel Priego, la busca, Escudero, el pal, el rebot, gol, 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 gol.
La primera llàgrima de la nit de Toni Padilla, l'1-0.
Pica el corna a Stals, el fa en curt, aviam la jugada, Joel!
I en aquest moment Rosa Rodon que l'abraçava.
Llançament obert, pilota per Javi, prova el xut, Javi! Gol, gol, gol!
Aquí Fiter es va descordar els primers botons de la camisa.
Recupera la pilota, Quadri, 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 Quadri! I gol!
Aquí es va treure el cinturó.
La lluita i se la queda Quadri, que se'n va sol, que se'n va sol. Quadri contra el porter. Quadri!
Samarreta fora.
Arriba al quart, Xavi. Gol! El quart del Sabadell!
I aquí va fer un calvo, ja.
La pilota cap al cel. La lluita a la defensa del Zamora. La vol dormir amb la cuixa. Ara s'equivoquen. Li regalen la pilota a Xavi Moreno. Sol Xavi Moreno! Gol!
Hem anat combinant les narracions del Tot Gira de Catalunya Ràdio amb el Francesc Ripoll, també les del Sergi Garcés a Ràdio Sabadell, un històric.
No, és que clar, jo no m'havia escoltat. Jo vaig estar ahir la transmissió amb el Ripo i el que crida quan el gol de Quadri... Ah, Quadri, bé, sóc jo.
No, jo també em vaig sentir, a través d'Esport 3. No callaves ni sota l'aigua.
A
veure, un moment. Vosaltres tres com us vau conèixer?
Bé, primer ens coneixem el Carles i un servidor de l'institut. Jo repeteixo curs, era un mal estudiant, segon de BUP, i vaig a parar una nova fornada de gent més jove. Jo anava molt sol al camp, perquè amb el pare havia entrat a la directiva, havia sortit malament i va deixar anar al camp, i jo anava sol al camp, no? I em diuen al repetir, n'hi ha un que digui que diu que és molt del Sabadell. Estava un moment molt complicat, aquella època. I vaig pensar, aquest tio, qui és? No pot ser que sigui més del Sabadell que jo. I vam començar, tu vas anar a aquest partit, tu coneixes aquest jugador, i vam empatar. I ens vam adonar que els dos eren molt del Sabadell i vam començar a anar junts al camp.
I des de llavors fins que hi ha un any, l'any 96, anant junts al camp, en què no existia Ràdio Sabadell.
L'any que fèiem la selectivitat.
Correcte, no existia Ràdio Sabadell i el Sabadell juga una permanència per no baixar de segona B a tercera al camp del Leganés B. I al no haver-hi Ràdio Sabadell, i pels més joves no hi havia xarxes, no hi havia internet, no hi havia res d'això, l'única manera que teníem de saber què feia el Sabadell, que estava jugant la permanència, era a través de Catalunya Informació. Hi havia el bloc d'esports de Catalunya Informació. I llavors, clar, imagineu-vos, era un partit a les 12 del migdia diumenge, a la nada havíem quedat 0-0, i a la tornada, clar, 5 minuts per començar el partit, quan va començar el partit? Vale, t'has d'esperar fins a 25. Minut 25, 0-0. Bueno, ai, 55. Hem arribat a la mitja part.
Els formatges de la
clar,
de Catalunya.
Clar, tu saps el que és això? Tota aquella estona que no tens cap informació al partit. Al minut 25 de la segona part, guanyem i ens salvem. I allà dic, això no pot ser, i amb 16 anys parlo amb el Toni, que escolta, fem els partits per la ràdio nosaltres, ja que no els fa ningú més, i comencem junts. Clar, jo parlo amb el Toni, que és el que anava a fer el futbol. I comencem a fer els partits per Matà de Pere Ràdio, que era l'emissora del poble del costat, però que era una emissora de ràdio.
Aquí era un any que la ràdio havia desaparegut.
Clar.
Va haver un pas, sí, com uns 6 anys que no hi havia ràdio municipal, fins al naixement de l'actual ràdio municipal. Llavors, aquell forat el vam omplir una miqueta. I a partir d'aquí comencem...
Fa 30 anys, aquest agost farà 30 anys d'aquell primer partit.
Hi ha un petit detall en tota aquesta història, que hi ha un moment en què Rosa Rodón i Toni Padilla s'enamoren, estableixen una relació, i Rosa Rodón és de Badalona.
Jo sóc de Badalona, deixa'm dir, arran d'això que han explicat, que jo sóc perfectament conscient que la relació més estable del Toni Padilla en aquesta vida és amb Carles Fité i Castellana. I hi ha una cosa molt curiosa... I
tots
és
l'altre,
eh? Jo vinc després, jo sóc conscient que jo vinc després.
Crec però... que he guanyat, eh? Amb l'arribada de la relació.
Segurament que sí, ja t'ho dic jo.
El que és curiós és que el Toni i el Carles són persones superdiferents. En moltes coses no s'assemblen en res, en moltes coses discrepen, en moltes coses discuteixen que ho hauries de veure. Però el punt d'unió... És el Sabadell, va ser així. En realitat, aquesta conversa que van tenir a fora al carrer davant del Vidal i Barraquer, que és on vau estudiar, era una mica com de machitos, deixa'm dir-ho, en plan, que diuen que hi ha un tio que és més del Sabadell que jo, això és impossible. I al final van dir, hòstia, hem quedat empatats, serem amics per tota la vida. I això és molt curiós i és real i encara segueix sent així. Va haver-hi un dia molt bonic que vam trobar una persona en un concert que us havia conegut a l'època de Mata de Pere. I li diu al Carles, escolta, i què en saps del Toni? I diu, està aquí amb mi. I això ha seguit viu també en part pel Sabadell.
Ara et dic una cosa. A 2026, a data d'avui, dels quatre que som a aquesta taula, jo m'atreviria a posar la mà al foc que de les més arlequinades és la Rosa Rodón, una dona que venia de Badalona i que un dia es va enamorar de Toni Padilla. Què ha fet que quedessis inoculada pel virus del futbol arlequinat? Que és un fenomen que a casa meva està passant amb la meva dona sense que a mi això del Sabadell mai m'hagi interessat més del compte. Vull dir que és bastant inexplicable, aleshores. Com t'ho expliques, tu?
A veure, primer fem el període de retrets. Jo estic intentant-ho amb tu, Roger Escapa, però certament...
Bueno, avui he fet una immersió, eh?
Sí, sí.
Jo t'haig de dir que em sento amb aquest dret d'evangelitzar, perquè com que vinc de fora, no?, soc una persona convertida... A veure, a mi el futbol m'ha agradat sempre. No és que no m'agradés abans de conèixer-los a ells. Jo, com que sóc d'una ciutat de bàsquet, seguia el bàsquet i era del Barça. Per tant, jo ja veia futbol.
No eres de la penya?
Sí, home.
Ah, sí. Penya de bàsquet, Barça de futbol.
Coses diferents, per favor, tinguem la festa en pau. No, jo de futbol seguia el Barça, però és veritat que jo al Sabadell hi he trobat coses que no trobaré mai amb el Barça, que és un sentit de comunitat. L'altre dia, quan tornàvem de Zamora, que vam perdre, en realitat en moltes coses havíem guanyat, havíem compartit un viatge divertidíssim, havíem generat una situació que en un altre context no s'hauria generat. És que fem aquest grup de gent aquí avui dinant a Zamora, hem vingut amb l'excusa del Sabadell i del futbol, i després és superbonic perquè ens permet, ens genera un espai on ens trobem amb els amics, amb els seus pares, amb els seus fills, i compartim moltíssimes coses, i això és el que ens quedarem. Ahir, Roger, al final del partit, quan vam anar a la gespa ja quan es podia, perquè ja el partit s'havia acabat, hi va haver una imatge preciosa, que era un matrimoni molt gran, un senyor i una senyora molt grans, que els hi van posar una cadira, els hi van donar una bufanda, i el matrimoni es va fer la foto allà. La foto la van fer tots.
L'estic veient, me l'esteu ensenyant, brutal, sí, sí.
Va ser
molt grans, almenys tenen 90 anys, una parella de 90 anys.
I van baixar la gespa.
Va ser molt emocionant. Jo aquestes persones no les conec, i vaig fer també la foto perquè em va entendre moltíssim, però penso, per la família, no?, que són els seus avis, els seus pares, aquesta foto la recordaran tota la vida. Mm. I tot això ens ho dona el futbol.
Crec que, o l'esport, per exemple, l'Igualada d'hoquei va omplir les comes amb un ambient increïble. Aquest any hem tingut plens els pavellons de Lleida, de Girona, de Manresa, òbviament de Badalona, de bàsquet. Crec que moltes persones tenen una necessitat de crear espais comuns, espais de comunitat, espais de record, en una època en què tot és digital, en què les ciutats estan canviant moltíssim, en què sembla que està tot molt desdibuixat de la gentrificació, i una necessitat de crear espais comuns, de viure experiències reals, i al final és un fenomen que està passant a tot Catalunya, no només al futbol, que la gent està tornant a camps de futbol i pistes de bàsquet que abans estaven una mica buides, i això és un fenomen molt interessant.
I de fet, saps què estàvem fent ara abans d'entrar? El Carles estava dient, bueno, hem de començar a mirar els desplaçaments de l'any que ve, a veure on anirem.
Home, clar, és que hi ha places molt bones, eh? Càdiz, Còrdoba...
Girona...
Oviedo... Mallorca...
Com ho veu celebrar ahir?
Amb emoció, amb la nostra gent, crec que és el que dèiem, eh? En aquest sentit, també recordar que nosaltres ens sentim com que portem com la bandera als nostres pares, eh? El pare del Carles va ser el millor periodista que ha parit la ciutat en l'àmbit esportiu, el Joaquim Fiter, un autèntic mite en aquest, i mestre en aquest sentit. El meu pare en aquest, va entrar a la directiva, però un immigrant andalús que es va enamorar de la ciutat a través del futbol, i a partir d'aquí va conèixer la ciutat, i portem aquesta bandera. I com deia la Rosa, ho vam celebrar amb la nostra gent, que és que som els nostres amics de tota la vida, que alguns venen amb els seus pares, altres pares no hi són, altres amb els fills. Nosaltres no vam baixar la gespa fins al final, ens vam quedar ballant a la tribuna, que semblava una miqueta la zona hermètica, i al final vam anar al centre.
Entre aquests amics, hi faltaria el Xavi Essensi, que és el sabadellenc que va portar Messi a Miami, sí, i que va seguir des de Miami.
El Xavi, mira, és molt... Podem explicar-ho, no?
Sí, jo crec que
el
sí.
El Xavi ens va fer una videotrucada des de Miami, no estava sol, estava amb un altre gran sabadellenc, que és en Quim Domènech, que el Quim Domènech és, la gent el coneix òbviament pel Xiringuito, però el Quim Domènech ara mateix és una de les persones que més feina ha fet en el periodisme de casa nostra, perquè és el cap de continguts globals de DAZN i està al Mundial. I el Quim i el Xavi van quedar junts i van veure el partit i ens van trucar des d'allà. Jo sí, tant el Quim com el Xavi, la seva família estava al camp i ells ens seguien des de Miami.
Hi ha dones nues a Sabadell.
Avui sí que és un bon dia per punxar Quimi Portet i Sabadell. Sergi Garcés, bon dia i bona hora.
Bon dia, com esteu?
Hòstia, home.
La veu, el narrador de Ràdio Sabadell. Ens hem fet un fart des de les 6 del matí de sentir-te també narrant aquests 4 gols ahir, Sergi. I el teu bé més preuat, que és la veu, bé, has fet esforços, eh?
S'ha quedat pel camí, però bé, la intentarem recuperar de cara a aquesta part d'aquella rua.
Clar, hi ha rua i deus tenir programa, Sergi, o què?
Sí, fem programació especial, evidentment. Avui, tothom que vulgui, a l'antena, evidentment, de la ràdio i al Twitch de la ràdio, des de les 7 ens hi posarem per continuar la festa al cap i a la fi.
La importància de les ràdios locals i municipals, i en el cas de Sabadell és una ràdio gran, i de quina manera tots aquests anys... Tens la sensació, Sergi, que és un dels dies més feliços professionalment parlant per tu?
Mira, ho pensàvem ahir, perquè el Carles, el Toni, la Rosa, evidentment, ara pels anys que ja porta, ells, el Toni i el Carles, l'han viscut de molt grans, però, evidentment, jo és la primera vegada que em toca narrar un ascens a casa. Fins ara, tots els ascensos que havíem explicat a Ràdio Sabadell, que per sort ja són uns quants, encara que això també significa que hem hagut de caure algunes vegades, havia tocat fora de casa, que té una màgia, perquè com m'explicava la Rosa, el viatge, la comunió que es fa fora de casa, que sempre fas més pinya, i jo patia una mica de què passaria vivint-ho a l'estadi perquè no ho havíem viscut. Amb el que s'ha viscut les últimes setmanes i amb el que vam viure ahir, Roger, la veritat és que va ser espectacular. Jo crec que no ho podrem oblidar mai, per tot, pel guió, pel partit, per la comunió, insisteixo, per la màgia que es va viure a l'estadi i per tot l'ambient. Jo crec que és, sí, si no el més gran dels més grans, està en el top 3 segur de moments espectaculars.
Tu has viatjat sempre aquests últims anys, a les bones i a les dolentes, oi? Has continuat viatjant, has continuat fent els partits del Sabadell a totes les divisions possibles, Sergi.
Sí, com a mínim a les que ha estat el Sabadell, sí. Aquesta és la 25a temporada i clar, doncs això que et deia, hem viscut algunes de bones, altres de no tan bones. Fa 2 anys gairebé tocàvem allò, més avall no es podia anar, com aquell qui diu. I mira, 2 anys després doncs tornarem al futbol professional amb ganes de poder-ho viure aquesta vegada sí amb la gent. Perquè sense gent això no té sentit. L'última vegada fa 5 anys va ser en plena pandèmia. Tocava viatjar sols, anar als estadis buits, que com podeu
els
imaginar...
Els PCRs, d'entrada.
Això és una autèntica tragèdia, però ara serà diferent. I ara tocarà viure-ho amb tots, i com deia el Carles, com deia el Toni, pensant ja des d'ahir, aquest estadi ja hi ha estat o no he estat, com serà, amb gent, amb sense gent, Ceuta, que no és que em faci gaire el pes, però bé.
No, bueno, n'hi ha un de molt a prop, Sabadell-Girona. És que això ens ho diuen a principi de temporada i, desgraciadament, és impensable, sí, perquè tu no, que el Girona baixés doncs no entrava dins dels plans i, perdó, que el Sabadell pugés tampoc, perquè ja venia de pujar.
Però, Roger, està bé com a derbi català, tot el que tu vulguis, però que la gràcia és que nosaltres portem tants anys jugant en el grup de Catalunya que toquen els de proximitat, que ara poder jugar en un grup únic... Clar, també hi ha l'Andorra, si vols. Ja. Però la gràcia és que aniràs... Diguéssim, hi ha un grup únic, no és allò que està dividit en no, sectorial.
I la màgia de la ràdio, perquè en aquests anys complicats la feina que ha fet Ràdio Sabadell és increïble. Han hagut partits d'altres competicions, com Copa Federació, Copa Catalunya, que, per exemple, gràcies a la ràdio l'hem pogut veure en imatges, s'han fet retransmissions, han fet una feinada increïble. Llavors no es pot entendre també el que ha passat aquest fenomen sense Ràdio Sabadell.
Sergi Garcés, una abraçada fortíssima. Que vagi molt bé, l'enhorabona i records per part de tots. I sí, pastilla Joanola.
Gràcies a tots, una abraçada.
Adéu.
Cares de circumstància a l'estudi de Catalunya Ràdio, Toni Padilla, Carles Fiter, Rosa Rodón, que, entre altres coses, aquests dies també estan cobrint el Mundial de Futbol, un Mundial sense Itàlia, i això, doncs, no deu ser fàcil per tu, Toni.
No, és com... Realment són... Sí, jo és quan cada Mundial vaig a Itàlia, i ja són 3 anys que no hi som, i és com un forat. Jo només he plorat amb el futbol pel Sabadell i per la selecció italiana. Aquest és el meu nivell de...
Però tens a Curaçao. Aquesta nit farem un apassionant Curaçao-Equador, i no ho dic amb ironia, allò d'apassionant, perquè és un partidàs que jo crec que disfrutarem. Vull dir que...
Sí, però va, sempre, si tens una selecció que la sents teva, doncs és millor. Llavors, bueno, Escòcia, i com sempre quedarà eliminada.
Com esteu vivint aquest Mundial que us toca treballar, i tant de matinada amb aquests... Clar, treballeu de dia, treballeu de nit...
Jo m'he adaptat als horaris. Jo estic des de fa ja 10 dies...
Quins horaris fas, tu, ara?
Jo em vaig a dormir entre 4 i 5 del matí, 6, i em llevo 11-12 del matí cada dia. Perquè ja no és només que tu hagis d'estar a la nit aguantant-te despert, per si no has d'estar amb una energia i amb uns biorritmes de narració d'un partit, de posar intensitat, d'estar enèrgic. I per tant, doncs, el millor és, jo en el meu cas, adaptar-me als horaris i viure amb horari americà gairebé.
Jo visc en el caos sempre, llavors cada dia improviso una mica diferent.
Quins horaris es fan a casa els Padilla Rodón?
Cada dia és diferent.
Cada dia és un show.
I més ara ja amb aquest Mundial, no ho sé.
A quina hora sopes tu, Padilla?
Depèn.
Cada dia diferent.
Qui cuina a casa?
Jo. Sí. No, i el Toni fa una truita de patates increïble. El Toni va decidir que faria un plat ben fet. Va triar la truita de patates, i creu-me que ho clava.
La fa ben feta.
Excel·leixo.
Escolta, aquest Mundial, bé, 48 seleccions, una animalada, això s'allargarà moltíssim. Creieu que arribarem amb ganes al final, o estarem tots exhaustos i farts?
No, jo crec que arribarem amb ganes, perquè bona part de la població encara no s'ha acabat de sumar. A mesura que comencin els partits importants, molta gent que ara no ho està seguint, és, farà el pas. Sí. Llavors, si ara molta gent ja ho segueix, són els fidels. Llavors, quan, si abans parles amb persones que no són molt futboleres, i diuen, ui, entre els horaris i tot plegat. Hem de pensar que la fase final, els partits comencen a ser molt a les 9 del vespre. Llavors, aquesta primera fase és pels fidels, els que els agrada molt el futbol, però a mesura que comencin les eliminatòries d'anada i tornar, o sigui, del play-off final, o sigui, el quadre final, a partir d'aquí serà un èxit increïble.
Tot i això, les audiències són molt bones. És a dir, les audiències que estan donant són molt per sobre les expectatives que tenia de Zon, i fins i tot et diria que molts partits tenen la mateixa audiència que un Barça-Madrid de Lliga.
I després que el fenomen Messi, no? Una altra vegada. És a dir, ho ha tornat a fer, no? Ja no hi comptaves amb aquestes. Ja no tenia ni la necessitat d'haver de guanyar el Mundial, perquè ja el va guanyar. Aleshores, és un extra que... És que... I si torna a passar?
A mi m'emociona molt les declaracions que va fer després del partit contra Algèria, més enllà de que sabíem que el seu pare estava malament de salut. Veies una persona agraïda a la vida. És a dir, o sigui, la vida m'està regalant això. O sigui, fa 8 anys ells cauen eliminats en França, a Rússia, i bona part de la premsa internacional diu, segurament hem vist la darrera actuació de Lionel Messi en un Mundial i no podrà guanyar-ho. Des de llavors l'ha guanyat a Qatar i ara torna un Mundial, es converteix en el màxim golejador amb una actuació prodigiosa. I jo ho estic agafant-ho com un regal de la vida. Però tu vas estar a Miami, Roger, i molta gent es pensava que estava de vacances. A Miami ha guanyat tots els títols i màxim golejador. És a dir, sí, una lliga diferent, però ell s'ha anat preparant per aquest darrer ball. Ell sap que, òbviament, que als Estats Units li ha donat molt i volia arribar-hi bé. I, a més, sobretot, està en l'equip ideal. El Lionel Scaloni és una persona excepcional. És un líder...
Es va posar a plorar l'altre dia, no?
És un líder molt...
En el primer partit contra Argèlia es va posar a plorar de veure Messi fer un hat-trick.
És que Scaloni no
és... Els argentins també ho tenen, això. Sí, són motius.
No, però no és un entrenador com els anteriors. Sempre els anteriors entrenadors argentins o mundials eren persones una mica dictatorials, grans caràcters. I Scaloni sempre diu, vull que la gent sigui feliç. Que és com una mica la revolució, dir, i confio en ells, i llavors ha creat un ambient molt bonic on Messi sent molt acompanyat. També per... Llavors, atenció amb Argentina, que poden fer-ho bé.
Però no us deixeu enredar per la primera jornada. Calma, que és molt llarg aquest Mundial, eh?
Carles Fiter, Toni Padilla, Rosa Rodon. Rosa, demà suplement, eh?
I tant,
amb la Marta Ferrer, Amigues de les Arts. Avui ho deixem aquí. Fins la una hi serem, per això fent el suplement. Petitíssima pausa. Ens actualitzem amb les notícies i conversem amb Mercedes Milà, juntament amb la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa, avui tota una icona de la televisió, 75 anys al peu del canó, Mercedes Milà al suplement.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
I ara què?
L'Àlex.
Voleu jugar a billet?
I la Clover.
Ho retiro tot.
Són espies de veritat.
Un, dos, tres, noies, per dir que guanyareu.
Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Amb aquest test de taques de tinta, avaluaré la seva personalitat. Digui'm, què veu?
La portada del meu disc favorit, una entrada per un festival, la portada d'abans... Oh, signada!
La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app, al Corte Inglés.
La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3Cat. La investigació respon.
Cariño, ya bichos a la cuina.
No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
De veritat?
I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
Gual·la!
Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La reunió dels Estats Generals a la primavera del 1789 va ser el desencadenant de la Revolució Francesa. Ben aviat, els diputats del Tercer Estat, més alguns diputats de l'Església i de la Noblesa, van proclamar-se Assemblea Nacional Constituent. Al començament de la Revolució Francesa, en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.